la rosa de fuego de tu cabellera. Me ha dejado ciego con su primavera. Me huele a jazmín tu piel de aceituna. Me saben tus besos a nardo y limón. Ay, niña de fuego, ay, niña de fuego.
Estan escoltant, estem escoltant a Juanito Barea i tinc així en mi, en l'estudi de Ràdio Vila-real, a Luis Cabedo. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Per què estem escoltant este cant flamenc?
Pues és un homenatge a, primerament, a mon pare, no? I segurament a molta gent de l'edat de mon pare, o més joves inclusive.
Al teu, al meu...
Perquè jo m'ha criat en el tocadiscos en casa, sentint aquest tipus de música i això, perquè és el que s'estilava entonces, no?
És a dir, avui l'homenatge és a totes aquestes persones...
Sí, que han dedicat part de la seva vida, a la seva afició i tot, al cant flamenco, i que ha aconseguit arraigar una tradició que en veritat no és nostra, per la forma de parlar i per tot, però que per lo que siga ha aconseguit calar en l'agenda, sí.
Va tindre molta repercussió i, a més, tots els moments de celebracions han estat vinculats sempre a aquest tipus de cant, eh?
A aquest cant, i així, per exemple, el tiro i arrastre, que és una cosa tan nostra. L'altre dia parlava amb gent major del meu barri, dient, i quan l'hilo musical de fondo era el flamenco, els artistes de l'època, no? I entre ells possiblement estiguera Juanito Barea, que és el que ara parlarem. Pues sí, Susana, la comunitat valenciana, la presència del flamenc té una llarga trajectòria, que se remunta fins al segle XIX. La nova generació del flamenc tradicional va tenir, a partir dels anys 50 i 60, que són els anys que te comente, un nou escenari on ubicar-se. Els locals de les associacions i penyes culturals andaluses que els immigrants van anar a inaugurar. Nosaltres som una zona acollidora de gent del sur. Les nombroses penyes flamenques existents als terres, a les terres valencianes, que organitzaven festivals i concursos en localitats com Almassora, Villarreal, Benicarló, Borriana o Nules, han servit perquè els aficionats al gènere hagin desenvolupat la seva carrera artística. Entre les penyes flamenques destaquen la tertúlia flamenca de la Plana, que organitza a Vila-real diferents gales i festivals flamencs, la penya cultural flamenca andalusa Luis de Córdoba Almassora, que col·labora en l'organització al costat del Centre Cultural Andalús de nombrosos festivals flamencs realitzant en aquesta localitat, i la penya flamenca La Tonà, de València, que va organitzar els festivals flamencs. Pues això, tot això, Susana, en l'actualitat són diverses les causes del per què no hi ha una major difusió del flamenc a la comunitat valenciana, perquè és una cosa que ha anat perdent-se, evidentment, no? I no són altres com la disminució per la gran tradició taurina. Taurina, me referís a la plaça de Bous, no? La folclòrica i el món taurí sempre han anat junt. La població migrant del sur, que l'han canviat per immigrants del resto del món, més que del sur, ja, perquè el cupo ja el van fer en els anys 60. L'establiment de comunitats de gitanos, així, els que estan ja estaven en Almassora, en Castelló, vull dir jo que... I una tradició musical, pues, que ha anat perdent-se. Vull que se mantenen la gent de l'edat que estem parlant, però la generació no té cantera, vamos. Segur que ara la gent vol ser futbolista, no? I sobretot una forta atracció turística. Jo recordo anar a la frontera en França, i mira que és català, i tindre la flamenca, la guitarra i tot allí. Vull dir jo que els estrangers, igual que siga a Barcelona que en Galícia, el que volen és la flamenca. Pues avui, Susana, vull fer un xicotet d'homenatge a totes aquestes persones de la nostra terra que s'han criat escoltant flamenc, com t'ha dit al principi, com mon pare, ton pare, tots. Encara que no t'ho pugues creure, a la nostra comarca va néixer un rei sense corona d'este cant, aunque no tuve un rei, sense corona. Vull dir jo que són molts els que són famosos i tal, però este no va arribar a coronar-se per una senzilla raó. Perquè era valencià i era paio. O sigui, no quadrava, no era andalús, ni gitano.
No tenia els estàndards.
Molt bé. I és, pues això, Juanito Barea, un home cuya figura ha sigut injustament oblidada i que des d'ací volem recordar-lo perquè la gent sàpiga que és de la nostra terra. Juanito Barea Segura va néixer a la localitat de Borriana un 26 d'abril de l'any 1908. Tal vegada, Susana, este fet de ser valencià, a més de ser un cantaor paio, com t'ha dit, va ser segurament dos dels grans lastres que va arrastrar en la seva vida. Sent molt xiquet, se va traslladar en son pare a la ciutat de Barcelona. Son pare era tratant, tal com feia que se relacionara freqüentment amb els gitanos del denominat barri Calé de Somorrostro de Barcelona, on Juan va tindre el seu primer contacte en el món flamenc, ja que Barea no venia de família d'artistes. Encara se dia que son pare cantava en certa gràcia. Son pare tenia tonalitat, però no era tampoc flamenc. No era. En este barri, Juanito va conèixer a Carmen Amaya, quan esta encara era una xiqueta de 4 o 5 anys, però que ja donava manera de...
apuntava
maneres de lo que va arribar a ser. La pandilla d'amics de Juan, que solien sentir-lo cantar, el van animar a que se presentara un concurs de cantaors juvenils que va tindre lloc al Colmao del fill Miguel Boruc de Barcelona. En este concurs, perfectament no haurà pogut passar res, però la realitat és que sí que va ocurrir. Y es que entre el públic se trobava Angelillo. Angelillo era, vamos, jo tinc en casa de mon pare, de la que era el Nova Mas de l'època, saps?
Sí, sí.
Un dels millors cantants de l'època. I tinc que dir-te, Susana, que jo personalment sempre l'ha conegut perquè, per això, que era l'ídol de mon pare. Pues com t'he dit, Angelillo el va sentir cantar quedant-se perplex per la seva veu i per el domini del cant. Feva que va aconseguir que Angelillo se l'enduguera al Circo Barcelonès de Gira. El Circo Barcelonès era com el Teatro Argentino, per dir-ho d'alguna manera, però més en el món del flamenc. En aquest espectacle va compartir cartell amb Manuel Vallejo, qui era el que organitzava i dirigia aquest espectacle. Tinc que dir-te, Susana, que Vallejo, quan el va escoltar el de Borriana, no va dudar en posar-lo dins de l'espectacle.
Pues quan este tipus de persones els agarren és perquè la valia que tenia era importantíssima.
Pues sí. En els bastidors d'aquest espectacle, Juan va conèixer el que seria un dels seus millors amics, Manuel Ortega Juárez, que per aquest nom tal vegada no sabíeu qui és, però si vos dic que és el seu nom artístic segurament era Manolo Caracol. Manolo Caracol va ser l'amant de... de la Lola Flores, la faraona.
Sí, 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 o sigui, sí, sí, sí. O sigui, dona compte a on va estar, és a dir, tots aquests noms que ens ha sonat
que,
tant...
Que són reis que estava, de veritat, no? Sí, sí, sí,
i que eren els que abanderaven el cant i els, sí, 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 la gent que realment tenien grans masses de seguidors, i ell estava allí, eh?
Sí, sí. De Barcelona, per temps, passaria a Madrid, on coneixeria el que més endavant el seu... més admirat mestre, que era Antonio Chacón de Goya Escuelas. En ell participaria en la reunió del cant i ball del Colmo de Villarrosa, del Colmao de Villarrosa, perdona. Seguidament, allà als anys 20 i 30, va recórrer la geografia espanyola en diferents companyies. En Sevilla alternaven artistes com Manolo Caracol, que ja com a amic ja actuava en ell, en Pepe Marchena, que també era un altre dels grans, i Pepe el Culata, en els locals de l'Alameda d'Hèrcules. A l'any 1928 va debutar a Madrid, ciutat que no abandonaria ja mai més, a excepció de les gires de treball que durant la seva vida professional pues, anaven sortint-li. En 1930 grava en tan sols 21 anys el seu primer disc, titulat En la voz de su amo. És un artista reconegut de l'època com Pepe Marchena i Juan del Pescaero de Linares. Els tres van a innovar el protagonitzar un fandango a tres veus acompanyats per el toque de Ramon Montoya. Dos anys més tard, va guanyar el concurs del Teatre Monumental de Madrid. Juan ja era un cantaor complet. Tant és així que en un cartell d'aquesta època que l'anunciava en un espectacle que s'anava a celebrar en Granada i en el que posava cantaor no andaluz que interpreta todos los palos. Sí. O sigui que era un bon... un...
Wow.
Imagina, no? Com el valorarien. La guerra civil també va irrompir en la seva vida.
Clar.
I a pesar de que no manifestava cap interès per alguna de les ideologies polítiques, li va tocar combatir en el bando republicà, arribant a estar preso en Àvila durant algun temps. Va aconseguir salvar-se gràcies a la intersecció d'uns amics toreros. El món torero i el món flamenco sempre va unido.
Sí.
Ja després de la guerra, ja l'any 1942 se va incorporar a l'espectacle de la Concha Piquer.
De doña Concha Piquer.
Imagina tu els personatges en els que se codejava i de tot.
Les personalitats que estaven al seu voltant. Sí,
sí.
Jo crec que quasi totes. No, d'aquest temps no hi ha ninguna a la que no hagi tingut relació,
Pues a final dels anys 40 va formar ell també la seva companyia i tras realitzar una sèrie de gires per a l'estranger és contratat l'any 1954 per al Tablao Zambra de Madrid, en el que seria el principal figura durant més de dos dècades, sent la seva etapa més important i de plenitud. En l'any 1970 se diu que va ser la seva època més brillant com a artista recorrent tota Espanya i molts països, formant part de grans espectacles. En 1976, l'estrella de Barea ja va començar a eclipsar-se i va deixar d'actuar. En 1982 va gravar el seu últim disc a França, en el que se demostrava que encara estava en forma. I a poc de temps ja se va retirar per problemes de la salut. Tinc que dir-te, Susana, que la càtedra de Flamencologia de Jerez de la Frontera a l'any 1983 li va atorgar el Premi Nacional a la Maestria i a l'any següent se li va fer un gran homenatge al Teatre Monumental de Madrid.
Totalment merescut,
I el 8 de novembre de 1985, Juan Barea, segur, va faltar a la ciutat que el va adoptar i on va triomfar. Però encareixint el seu express de sis va ser que els seus restos mortals reposaren la seva benvolguda Borriana, la seva ciutat natal. I esta és la història d'un rei sin corona, que nosaltres l'hem volgut coronar com a part del nostre, de la nostra terra, però que este va aconseguir sembrar i va fer que les seues semilles arraigaren en la nostra terra, no? I és a mitjans del segle XX, la tradició per al flamenco ja se manifestava en bars, alqueries i en tavernes. Són famoses en Castelló el bar Vaqueret, el baret de Vicente Andrés, el bar Sevilla, Casa Nolés i el bar de la Manzano, on els artistes locals podien expressar el seu art. Alguns cantaors locals d'esta època van ser Joaquín el Cullero, Baltasaret, el Palut, Hilario Borratxes, Agustinet el Saboner, Tafolet, Vaquerets, Vicente el Calentet, Serafín, Vicente el Brian, Tía Dolores, Tía Morena, Antonet Bustamante, Morrut de Burriana, el Platero i el Vilarrealen Pascual de Marianet. Que este és en el que vull ara entrar, no? Perquè perquè veus que és que el nostre poble, a part dels nostres pares com a aficionats, n'hi havia gent que se dedicava en plan amateur.
També,
plan...
també.
I este últim, Marianel, li diem Pascual Mezquita Martí, però per a tots era més conegut com Marianet. Este home va néixer a l'any 1909 i faltar a l'any 1969. Conegut per els amants locals del flamenc com el mestre dels mestres, ell va ser el fundador d'una penya flamenca de la qual se reunien en la famosa taverna del Piula, lloc on se reunien els aficionats més destacats. Molts van assimilar els seus ensenyaments, com per exemple Salvador Cerizuelo Renau, més conegut com el Pono, el qual va ser el gran discípul de Marianet. I m'agradaria que Txelo pues, el ficara una miqueta perquè la gent...
Perquè sentirem, escoltaron...
Acompanyat en este cas per el seu fill, que també després parlarem d'ell, Salva del Real, que ha arribat a ser totes altes.
Son los primeros amores, ilusión pasajera, que al pasar la primavera va perdiendo. Que deshojaba una rosa a un hombre de encontré, que desoaba un arroz.
Pues sí, el Pono ha destacado en el cant y también en la guitarra. Salvador va a formar part com a guitarrista d'un trio anomenat Los Bohemios del Cante, i en el qual compartia grupo amb Vicente Julve Moreno i Miguel Batalla Carceller, els quals van a actuar quasi en una dècada. El Pono, a l'any 1971, va obrir una taverna en el nom de La Guitarra, local per on han passat els amants d'este art de tota la regió. En la seva taverna és on va conèixer el primer dels nostres protagonistes, com va ser Juan Barea, en el qual mantindria una gran i llarga amistat. El Pono també va arribar a tindre una barberia al carrer Ermita, local idòneo en el que realitzava reunions de cabales.
Sí, sí, sí.
I a més, convertir-lo inclús en un lloc d'actuacions de flamencos de, que passaven per Vila-real. Sí. I de Casta Ben el Galgo, diuen, no? Pues d'ell... Té dos fills, Rubén i Salvador, que han heredat l'art i per el flamenc com a son pare. Rubén ha destacat innumerables gravacions discogràfiques del gènere i Salvador posseix, malgrat la seva joventut, un ampli historial al món del flamenc, que li han fet compartir escenari i cartell amb les personalitats més rellevants del panorama nacional. Des de la Paquera de Jerez fins a Carmen Linares, passant per Fernanda i Bernarda d'Utrera, José Mercé, Lluís de Córdoba, La Chocolata, Juan Barea, Rafael Riquini o Pepe Lavichuela, entre altres, ha estat acompanyant pel guitarrista al llarg de la seva dilatada carrera. Salvador, als 13 anys, ja havia fet els primers passos en la seva carrera al toc i s'embarcava en els estudis de guitarra clàssica i flamenca. Els seus començaments estan lligats al flamenc més pur, representat en este país per figures de la talla de la Paquera de Jerez o Fernanda i Bernarda d'Utrera, amb les quals Salva es va lligar als arrels del cant. El seu caràcter inquiet el va fer que se traslladasse i anar a Madrid, vamos, on més se va introduir en l'ambient artístic. Es va unir a numerosos projectes musicals, entre els quals destacan les seues interpretacions juntament amb estrells de la copla com Juanita Reina, Rocío Dúrcal o Carmen Sevilla. La seva participació en sèries televisives com Tauromàquia o la seva presència a nombrosos festivals del flamenc com el Festival Flamenc Pató, celebrat a Madrid l'any 2005. Al mateix temps, Salva del Real es llançava en la seva carrera en solitari i com a concertista va realitzar diverses gires internacionals. Països com la Xina, Síria, Egipte, França, Alemanya, Portugal, entre altres, durant els quals va acollir grans crítiques i importants premis, com el Old Tigut a Suïssa, el millor concert de l'any del l'any 1993, jurat amb Berber Pan Teatre de Berna. Veus tu que ahir no sé quin idioma serà això, però espero que vaya a dir, perquè no se mos enfaden els suïssos, eh? Però el domini en qualsevol de les modalitats de la guitarra flamenca no li han permès mantenir-se junt de les grans figures del cant i del ball. I va ser elegit l'any 2003 per a formar part del circuit d'artistes en ruta, que el va portar de gira per tot el país. Actualment col·labora en la Fundació Goma Espuma, en la que ha impartit diversos tallers de guitarra, xerrades i amb què recentment ha gravat, entre altres treballs discogràfics, la cançó de... Això agarra. Tislan i Jurlan, espero que ho dirà ja dir bé, de la banda sonora de la pel·lícula Càndida, Càndida, al costat del Pollito de Califòrnia, que el Pollito Califòrnia, el presentador, este que no m'és el nom, que treballava en la COPE, el va promocionar molt. Ui, ara no m'hi serà el nom, eh?
Bé, el va promocionar un presentador d'una ràdio nacional
d'ací. Que presentava tocata i tot això, ara no m'hi serà el nom, eh? Te diré tot el que feia i no m'hi serà el nom.
Bueno, però així la gent també va situant-se i diuen, el tenen un poc a la punta de la llengua, si algú vol enviar-lo un WhatsApp i dir el nom del presentador este, nosaltres ja sabem.
I este és el món flamenc a la nostra comarca, que gent que sense tenir en la sang ni en la pell la marca o l'ADN per a exercir esta labor, pues han aconseguit arribar a talles a lo millor mai pensades per ells mateixos.
Que va, que va, que va. A més, en la quantitat de poques recolzament econòmic que tindrien, pobres.
Segurament.
Que se'l tindrien que llaurar tot ells i no eren fills d'artistes ni coneguts. Perquè, clar, no és el mateix viure en, una, en un poble que viure en una gran ciutat que al final acabes relacionant. En aquest cas, jo sí que sé que Varela, al ser son pare comerciant, sí que va tindre l'oportunitat. A més, de cau en aquell
lloc. Ciutats grans i molt bé.
I Pedro Pono, per mi, va fer una gran trajectòria.
Pues sí, pues així és el nostre record per a ells i perquè la gent vaig a conèixer personatges de la nostra vila i de la nostra comarca que han marcat o han sigut líders en algo perquè vegin que destaquem en algo a vegades.
Destaquem en un muntó coses. Vos despedim, Luis Cabedo, gràcies per haver estat així. Vos despedim escoltant-lo.
Molt Pono. Bé, hasta la pròxima.
Pasajera como el olor de las flores que al pasar la primavera va perdiendo su olor, que deshojaba una rosa. Encontré que deshojaba una rosa extrañable.